Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massip. Acord per crear la comissió d'investigació per investigar els abusos sexuals a tots els àmbits socials. Com us estem explicant des d'aquest matí a Ràdio Estel, Esquerra, els Comuns i la CUP han acceptat les esmenes del Partit Socialista i de Junts per Catalunya perquè la comissió sigui més àmplia i no se centri en un únic àmbit. La votació comença just ara des del Parlament. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Finalment hi ha hagut acord entre Esquerra, els Comuns, la CUP, el PSC i Junts per Catalunya. Ràdio Estel ha tingut accés al text que amplia la base de la comissió a l'àmbit educatiu, esportiu i de lleure. De fet, en una entrevista al matí de Ràdio Estel, el portaveu adjunt del PSC, Raúl Moreno, i la diputada d'Esquerra, Raquel Sans, ja donaven l'acord per fet i explicaven que sí que hauran de compareixer a càrrecs de l'Església.
I tant, que haurà de venir l'Església, haurà de participar, haurà de dir la seva, estarem encantats que així sigui.
Entenem que no hi pot haver línies vermelles si es tracta, no, en aquest cas, doncs, de depurar responsabilitats, de saber què és el que va passar.
El debat i la votació sobre el tema arrenca just ara al Parlament.
Gràcies, Judit. I sobre el CatalanGate, Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, creu que aquest cas tindrà poc recorregut judicial. En una entrevista a l'Estel Migdia, Urías creu que no hi ha massa voluntat dels cossos policials de l'Estat per investigar el cas d'espionatge a una seixantena de polítics independentistes.
Esta es una investigación tan grande y tiene que haber mucha voluntad por parte del Estado de investigar. Y yo entiendo que en este momento no la hay. No veo a la Guardia Civil ni a la Policía Española investigando todos estos detalles, con lo cual no va a haber pruebas y sin pruebas pues se va a cerrar la investigación.
Urías també ha comentat que més enllà de la investigació cal demostrar dues coses. Primer diu que cal demostrar jurídicament que s'han fet les escoltes als mòbils i recorda que la investigació de Citizen Lab no diu que ho hagi fet el CNI. I en segon lloc, perquè si s'acaba demostrant, caldrà revisar mòbil per mòbil si s'ha fet amb ordre d'un jutge o no. I a Madrid, sobre aquests casos d'espionatge, la ministra de Justícia, Pilar Llopa, ha instat els afectats pel CatalanGate a acudir als tribunals argumentant què és el que s'ha de fer en una democràcia consolidada. Quan algú es considera víctima d'un delicte, la titular de Justícia ho ha dit en una atenció als mitjans després de respondre a una interpel·lació d'Esquerra Republicana sobre la qualitat democràtica a l'Estat espanyol. En el debat, Llopa ha retret als republicans que posin en dubte la qualitat democràtica de l'Estat espanyol perquè, segons ella, així donen combustible per a l'auge de l'extrema dreta. I encara a Catalunya, el Parlament ha aprovat blindar per llei la rebaixa del 30% de les taxes universitàries i dona llum verda a la iniciativa legislativa popular impulsada pels estudiants. També incorpora dues propostes més que suposen que tots els graus i màsters públics pagaran el mateix import per la matrícula d'aquí 3 anys. El text fixa que s'han de reduir els preus públics de manera progressiva durant els 3 anys següents a l'aprovació de la llei fins a assolir un únic preu en els estudis de grau igual o inferior al preu dels graus menys cars. La consellera d'Universitats, Gemma Geis, ha celebrat que es blindin les taxes universitàries.
I el que fa aquesta llei, que ha estat consensuada amb el departament, amb els estudiants, és assegurar que els estudiants que vulguin, doncs, fer una carrera universitària, tant sigui un grau com sigui un màster, ho puguin fer amb condicions i sense que aquest preu sigui una dificultat per accedir als estudis universitaris.
Geis també ha destacat que la nova llei no suposarà un impacte en els pressupostos de les universitats. I ara els esports amb Carla Buigas.
El Barça i el representant de Dembélé preparen una nova trobada a la ciutat de Barcelona per negociar la renovació del davanter, on esperen arribar de manera definitiva a un acord, unes negociacions que fa mesos que duren i podrien haver canviat de direcció després d'una millora del rendiment sobre el camp del francès. El representant Moussa Sissoko ha aterrat avui a la capital catalana. El contracte actual de Dembélé finalitza aquest proper mes de juny i s'hauria d'arribar a un acord ben aviat. I encara en futbol, aquest vespre el Villarreal s'enfronta al Liverpool a l'anada de les semifinals de la Champions. Els groguets no volen perdre aquesta primera oportunitat a Anfield per deixar encaminada l'eliminatòria. És la segona vegada que el Villarreal arriba a les semifinals de la Lliga de Campions. La trobada serà a les 9 del vespre. Ahir es va disputar el primer partit d'aquestes semifinals. El Manchester City va guanyar el Real Madrid per 4-3 en una eliminatòria que queda oberta i que es decidirà a la tornada que jugarà al Bernabéu. I pel que fa al bàsquet, a 9:15, el Barça juga contra el Bayern de Múnich, el tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga. Els blaugranes estan obligats a guanyar els dos partits que disputaran aquesta setmana a Alemanya si no volen jugar-s'ho tot a l'última carta en un cinquè partit al Palau Blaugrana.
Moltes gràcies, Carla. Més informació d'aquí una hora al butlletí de les 5 i us deixem amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 7 minuts, d'unidó, eh? La intensitat informativa d'aquest dimecres 27 d'abril de 2022. És interessant, realment estem en un moment molt interessant, no?, des del punt de vista de la política a nivell local, a nivell de casa nostra, a nivell de l'Estat, també a nivell internacional, no? Tots els inputs ens han bastit una tertúlia realment interessantíssima i de la que tindrem ocasió de parlar en uns quants minuts, i més no, en un apartat concret amb el professor Gonzalo Bernardos, que per molt que ell té la intenció de parlar-nos del pla econòmic del nou president del Partit Popular, el senyor Alberto Núñez Feijo, el cert és que hi ha tot un seguit de titulars que després el dia també ens ha portat que requereixen d'un comentari obligat, no? Saben vostès que una de les grans històries del dia, des del punt de vista econòmic, és la possibilitat de que, efectivament, pugin els tipus d'interès. I tothom que té una hipoteca sap perfectament que això suposa l'encariment d'aquestes hipoteques. Això està tenint una conseqüència directíssima, i és que sembla ser que hi ha molta gent que estan en el seu banc per saber què està passant, o per saber també quina possibilitat hi ha de passar una hipoteca d'interès variable a convertir-la en una hipoteca d'interès fixa, de tipus fixa, no? D'això en parlarem amb el professor Gonzalo Bernardo, sense perdre vista tampoc aquesta dada que ens ha comentat ara fa una estona Hania Wojcicki, la periodista polonesa amb la que hem tingut ocasió de parlar. Ha estat veritablement un testimoni interessantíssim, ja que la corresponsal de l'ABC Mundial ens ha fet una fotografia realment precisa de com tot el conflicte amb Ucrània s'està vivint en aquest país, recordem que és fronterer i que serà visitat, d'altra banda. És una notícia que hem conegut a les últimes hores pel president espanyol, Pedro Sánchez, que aquest dijous començarà un viatge oficial fins a Moldàvia primer i fins a Polònia l'endemà per mostrar la seva solidaritat amb els dos països. Serà interessant veure, doncs, doncs, el que té per explicar-nos el professor Gonzalo Bernardos en aproximadament uns 20 minuts i després de la xerrada que mantindrem de seguida amb el secretari, amb el director general, perdó, de FECATLON, que és la Federació de Locals d'Oci Nocturn. És molt interessant també aquesta dada, i estic canviant radicalment el tema, sobretot perquè se poden imaginar vostès la quantitat de discoteques que ha tancat en els últims anys és veritablement espectacular. Per tant, avui trucarem a la porta del director general de FECATLON per saber, amb una mica més de detall, què és el que està passant amb aquest sector que, d'altra banda, durant tot el tema de la pandèmia, les ha passat realment magres, no? Serà això en una estona. I farem altres coses, però ho descobrirem de mica en mica. Abans, les 4 i 10 minuts, fem un cop d'ull als diaris digitals. Núria Ros, què tal, Núria?
Hola, bona tarda.
Hola de nou. Avui hi ha molts temes i molt interessants.
Doncs sí, mira, un d'ells. Avui la majoria de digitals el que fan és destacar la gala de la preestrena que va tenir lloc ahir de la pel·lícula Alcarràs. Mm-hmm. Una pel·lícula que a hores d'ara ja sabem que va ser la guanyadora de l'Os d'Or a la Berlinale el 2022 i que a hores d'ara doncs, ja podríem dir que ha fet història. Què diuen, però, els digitals sobre aquesta gala? Doncs la qualifiquen com una gala de luxe i marcada sobretot per una llarguíssima ovació per part dels espectadors de la Llotja de Lleida. El que també expliquen és que a l'exterior del recinte, en comptes de la catifa vermella típica que hi ha en aquestes gales, doncs hi havia una catifa verda, significant així el color del camp. Una catifa també acompanyada doncs, de caixes de fruita i altres productes de les terres de Ponent, com a decorat doncs, propi per l'ocasió. I com no podia ser d'una altra manera, doncs entre els espectadors, molts pagesos o fills de famílies que es dediquen al camp. A tot això, la directora de la pel·lícula, Carla Simón, també ha aprofitat, va aprofitar l'ocasió per fer un agraïment públic a tothom que ha ajudat a fer realitat una pel·lícula que té, segons ella, uns crèdits infinits i va reafirmar-se amb el seu principal objectiu del film, que és aconseguir que quan la gent surti del cinema, volíem dir, doncs reflexioni sobre què compra i el mercat i miri d'on venen els productes com els préssecs i els tri de Lleida. Així doncs, èxit de luxe, la preestrena d'Alcarràs, una pel·lícula que, des del meu criteri, no es mereix menys, només pel missatge que vol transmetre i la lluita que té, que fa per visibilitzar aquests petits pobles que, tot i semblar insignificants, doncs no ho són.
Déu-n'hi-do, eh?
Més coses, Toni. Avui també els digitals el que fan és destacar el discurs del Papa Francesc durant l'audiència general d'aquest dimecres. Un discurs que ha volgut dirigir directament a totes les persones grans del món i en especial a les sogres i que ha fet davant de milers de persones reunides a la plaça de Sant Pedro situada a la ciutat del Vaticà. Segons destaca avui La Vanguardia, ha reclamat als fidels catòlics que les tractin millor i que superin tots els prejudicis més comuns que existeixen sobre elles. Ha assegurat que cal fer-les felices i que si tenen algun defecte cal ajudar-les per corregir-lo, però si quedava algun mena de dubte, Toni, el papa també ha tingut un missatge doncs, per les pròpies sogres a les que els ha reclamat que no critiquin els seus joves i que estiguin atents a les seves paraules perquè aquestes són un dels pecats més dolents.
Déu-n'hi-do. Avui les sogres són protagonistes d'una jornada, en parlarem, desvinculant-les de tota aquesta qüestió, a l'última hora, que és la nostra hora de clients. Gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí una estona, 2 minuts, arribem a 4:05. Senyores, senyors, això és Ràdio Estel, i aquí tot anirà bé. Saben vostès que ens agrada ser optimistes en aquest programa, sobretot amb aquest panorama negre, no?, que tenim situat a l'horitzó proper, no?, i que tanta inquietud genera, no? Avui la primera hora del nostre programa ha estat clarament una mostra d'això. Però anem a canviar de tema, anem a passar de pàgina i anem a fer una entrevista que d'alguna manera va començar fa pocs dies a Madrid, quan el senyor que està assegut aquí i aquí un servidor ens vam trobar per casualitat, a més, en un restaurant de Madrid, Fernando Martínez, què tal? Bona tarda.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Fernando Martínez és director general de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECATLON. Es a menudo esto del tren, ¿no?, del AVE entre Madrid y Barcelona en su cargo, ¿no?
Sí, porque realmente Madrid tiene mucho movimiento y muchos empresarios catalanes compaginan actividades en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Hay mucho...
El ocio nocturno también se ha trasladado, sobre todo la restauración también, y en definitiva es que, bueno, hay que admitir que Madrid está muy fuerte, no tan solo en el fútbol.
También en la restauración. Bueno, eso es tremendo y lo habíamos comentado en el programa, ¿no? Como últimamente, yo he ido un par o tres de veces a Madrid por cuestiones de trabajo y efectivamente el centro de Madrid está lleno de gente a todas horas. Encontrar una mesa libre en un restaurante se hace prácticamente imposible. Los locales de ocio están realmente a rebosar. Está el sector, su sector, en un estado de salud magnífico en este momento, ¿no?
Bueno, salud magnífico en Madrid, estoy hablando. Nosotros aquí se está recuperando, pero hemos de partir la base que ha sido el sector más duro castigado. Uh-huh. Y en definitiva, cuando estábamos poniendo en equilibrio las políticas que hacían en un lado y en otro sobre los cierres y sobre la estigmatización del sector, pues siempre poníamos este ejemplo, ¿no? Yeah. De decir que era un momento de liberalizar posturas, de apoyar al sector y sobre todo apoyar al pequeño emprendedor, ¿no?
¿Te han sentido apoyados en qué?
Bueno, hemos de decir en justicia que somos la comunidad autónoma que más subvenciones ha conseguido en ocio nocturno.
Ah.
O sea, eso también es verdad que hemos estado cerrados. Y también es verdad que nos deben varias ayudas, en concreto dos, uh-huh, la Consejería de Empresa. Ahora bien, yo creo que más que sentirnos apoyados, que vuelvo a sentir de justicia decir esto, lo que sí se ha puesto de relieve es que se ha dado cuenta este país que los bares y el ocio es más importante de lo que la gente pensaba.
Claro, porque es el lugar donde la gente se encuentra, es el lugar donde la gente se divierte, y es el lugar que además se ha convertido en el mayor símbolo de la normalidad, y digo normalidad con mayúsculas en este caso, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo porque los jóvenes han detectado una de las bases para poder abrir, es que había un informe de salud que detectaba un brutal problema de salud mental en los jóvenes. Uh-huh. Necesitaban poder salir, relacionarse. Y es evidente que esta función, el ocio, la restauración, son actividades que lo cumplen. Y además son muy necesarias en la sociedad.
En cualquier caso, yo me quedo muy sorprendido, señor Martínez, con unos datos que usted me contaba el otro día y me sorprendió profundamente, que es el gran número de discotecas, concretamente, que han cerrado en los últimos años. Es que me hablaba usted de casi 200, ¿no?
Correcto. Hemos hecho un informe de la Federación y en los últimos 15 a 20 años la Metropolitana y la Barcelona Ciudad han perdido cerca de 200 actividades recreativas musicales. Yo es una cuestión que he trasladado al gobierno de Colau, ¿no? Y de Colboni, en el sentido de decir que deben de crear más licencias, porque claro, usted imagínese, yo como defensor de una patronal que se está extinguiendo, que están perdiendo locales y actividades empresariales, tengo que defenderla.
Pero habla usted de el gobierno de Colau y el gobierno de Collboni, ha dicho usted literalmente, pero también está hablando del área metropolitana.
También estoy hablando del área metropolitana, pero también ahí ha habido un efecto, que la metropolitana, el ocio, ha venido para Barcelona.
Ajá.
Entonces, ahora lo que nos estamos dando cuenta es que la ciudad de Barcelona no puede absorber todo el ocio nocturno. Hay que repartirlo. Y ahora tengo un debate con muchos alcaldes, sobre todo de la Martorell, por ejemplo, Esparraguera. El otro día estuvimos en Sitges. Imagínese un dato, Sitges solo tiene una discoteca. Una ciudad emblemática, transgresora, culturalmente, con mucha actividad cosmopolita, de turismo, pues solo tiene una discoteca. Entonces, en la reflexión de las jornadas que celebramos la pasada semana con la restauración y todo el ocio nocturno, la conclusión era esta: ¿cómo Sitges puede tener solo una discoteca con una capacidad de aforo de 300 personas?
Es muy pequeña, vaya.
Por lo tanto, estás condenando a las 3:30 a que termine una actividad y aparte, sobre todo, los usuarios de ocio nocturno no vuelven a casa.
Ya.
Por tanto, eso crea muchos problemas de convivencia.
Pero, sin embargo, hay otras ciudades, estoy pensando Mataró, Sabadell, que ahí sí hay una tradición más grande en ese sentido, ¿no?
Mataró sí, Sabadell ha perdido, uh-huh, con la zona hermética, también no es... Y la verdad sea dicha, es que la reflexión es que cuando un político diseña un plan de usos urbanístico, igual que diseña dónde la gente va a comprar, o sea, es decir, dónde la gente va a ir a un gimnasio, tiene que diseñar dónde va a haber una actividad recreativa musical, ya sea un pub, ya sea un bar musical, ya sea una sala de fiestas, y tiene que diseñarlo. Y el gran problema que tenemos es que desde el año 80 y pico no ha habido imaginación ni ha habido la creación de un modelo de ciudad de ocio nocturno, uh-huh, que esto es muy importante. O sea, es decir, primero tenemos que definir un modelo y después tenemos que plasmarlo a nivel urbanístico.
¿Y cómo debería ser ese modelo, según usted?
Bueno, pues tenía que ser un modelo, primero, que respete la convivencia de los vecinos, prioritario. El empresario no le interesa ningún problema de convivencia. Segundo, con combinación de transporte. O sea, es decir, yo me acuerdo en la época del presidente Montilla, cuando estuvimos negociando la ampliación de horarios, una de las bases y de éxito fue la coincidencia con el transporte.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque nos encontrábamos que el joven se había gastado todo el dinero, no podía pagar un taxi y en definitiva tenía que esperar a que hubiera transporte público para volver a su casa y poder gastarse un euro y medio o dos euros, ¿no? Por tanto, esto es fundamental y tercero, pues de dotar de seguridad. Yo creo el gran problema que tenemos por la noche es que faltan efectivos de recursos policiales. De hecho, mañana tenemos una reunión con el conseller de Interior, la patronal, es para ver un poco cómo podemos mejorar el aspecto de seguridad, sobre todo los entornos.
Ya, porque estaba pensando en qué entorno de la... Y me van a perdonar, disculparán ustedes que no viven a la ciudad de Barcelona, ¿no? Pero entenen el argumento que plantea el señor Martínez, ¿no? En la ciudad de Barcelona se han hecho experimentos, estoy pensando, que durante unos años han funcionado muy bien. Estoy pensando en toda la zona del Pueblo Español, por ejemplo, ¿no? Toda la zona de la Rabassada, también había habido ahí alguna iniciativa.
Hace años. Usted habla de nuestra época.
Efectivamente. Efectivamente, eran grandes discotecas. Otro día podríamos entrar en detalle.
Y ¿no? Fíjese usted que tampoco ha habido problemas de seguridad en nuestra época.
Es verdad.
O sea, es decir, salíamos, nos disfrutamos y yo creo de una manera u otra que debemos volver a esa normalidad, ¿no?
¿Qué es lo que desde su punto de vista marca la diferencia?
Bueno, yo noto que la pandemia pasó factura. O sea, es decir, yo veo comportamientos más agresivos, veo problemas de salud mental que antes no veíamos y todo eso pues tenemos que poco a poco lucharlo, pero claro, el joven lo ha pasado muy mal.
Oiga, ¿qué daño le hace al ocio nocturno el botellón?
Pues mire, no solo al ocio nocturno, yo creo que es un problema de colectivo y de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque mientras hay botellón no hay control. No hay control del menor de edad, no hay control de drogas, no hay control abusivo. Yo tengo hijos en edad de salir y siempre les digo y prefiero, y es un mensaje que mando a los padres, que estén en los locales, porque estarán mucho mayor controlados y de una manera u otra, locales que son inspeccionados, locales que hay un control. Por tanto, el botellón no es una forma de ocio saludable y además nos ha tirado los 25 años que llevábamos de lucha con sanidad y con salud. O sea, habíamos estado con el consumo responsable. Fíjese una iniciativa que hoy hay de la ministra, que nos dice que quiere la dieta mediterránea y sobre todo que no se beba alcohol en las comidas. Bueno, yo cuando he visto esto digo, hombre, si lo que hace falta no es que no se beba, es que se beba con prudencia y con control. Imagínese usted una comida sin una botella de vino Rioja, o de la Ribera, o de Catalán. O sea, es decir, bueno, yo creo que a veces pasamos...
Esto ya lo tuvimos en su día, ¿se acuerda? ¿Quién fue aquello de Viva el Vino? Esto lo dijo Rajoy, ¿no? El señor Rajoy, ¿no? Dijo lo de Viva el Vino, ¿no?
Y Aznar primero defendió, además, como vallisoletano que es, ¿no?, de toda Ribera del Duero. Y además un país como el nuestro, que además nuestros vinos españoles y catalanes, oiga, se les rifan bueno, en ya, todo el mundo.
Lo que pasa es que ahí la ministra está yendo en otra línea, que no es la de cuestionar la industria, sino apostar por la salud, ¿no? Que ese es otro tema en el que no vamos a entrar en cualquier extra.
Pero tenemos que compaginar un poco estos mensajes, porque yo creo que a veces, lo que le decía, pasamos de giros de 180 grados que tampoco tienen mucha base. Porque si usted habla con un cardiólogo, le dirá que una copita de vino, pues a lo mejor le va bien para su corazón.
Ya, pero que lo diga el cardiólogo, ¿no?
Efectivamente.
Mejor. En cualquier caso, estábamos hablando efectivamente del tema del botellón hace no demasiado tiempo. Nos quedamos un poco sorprendidos por el momento en el que se hizo, pero sí hizo público un informe del Síndic de Greuges de Barcelona, hablando efectivamente de la necesidad de controlar el tema del botellón. Es decir, de que este era un asunto que había llegado para quedarse y que, por tanto, el ayuntamiento tenía que tomar cartas en el asunto y preparar toda una serie de espacios que hiciesen más controlable pues ese fenómeno, ¿no? ¿A usted qué le pareció, señor Bondía?
Yo tengo que decir que con el señor Bondía, que además somos compañeros de promoción, y bueno, nos reunimos una semana anterior de este informe. Yo no lo sabía que iban a publicar este informe, me lo comentó, le dije que por favor me lo pasara para poder estudiarlo y rebatirlo, y hemos estado muy críticos. Muy críticos porque, claro, cuando uno lanza estas propuestas, tiene que analizarlas primero con el sector, debatirla con los empresarios, que qué mejor que los empresarios para gestionar esto, por experiencia y tal. Y yo le decía, bueno, ¿y en qué locales los haces? Primer punto. Dos, ¿qué seguridad tienes? Y tercero, ¿tú crees que tienes gestión, o sea, capacidad de gestionar esto? Y evidentemente me dio cierta razón. Y de hecho me consta que la otra parte del gobierno, la parte, digamos, socialista de Colboni y Batlle, estaban muy críticos con el proyecto, porque creían que había puesto un debate que no correspondía y que quién mejor que los socios de, perdón, que los empresarios de ocio nocturno para gestionar este tema. Por tanto, yo creo que ha sido, bueno, una hipótesis, por decir una cosa, de ponerla en el tablero, pero ya le digo, sin debate y sin consenso, difícilmente se puede hacer estas cosas.
Disculpe, estoy buscando una... Aquí la tengo. Una noticia que inicialmente no la había relacionado con usted y ahora me estaba dando cuenta del error, ¿no? La había guardado para cuando llegue Gonzalo Bernardos, que será en pocos minutos, ¿no? El Banco de España advierte que hay 94.000 millones en créditos a un paso del impago, refiriéndose efectivamente también a los muchos créditos que ha generado todo este tiempo... de la pandemia. ¿Cómo está su sector en lo que hace referencia a los créditos?
Pues nosotros estamos mejor, porque no nos dieron muchos créditos. Claro, desde el primer momento hemos aparecido como sector preocupante para la inversión, ¿no? Y para el crédito financiero. Por tanto, los grupos que tomaron ICOs fueron los grupos muy empresariales y sobre todo muy saneados. Pero ya le digo que los grupos generales, pequeñitos y tal, han tenido muy poco crédito. Que además le tengo que decir que de las conversaciones que hemos tenido con el sector bancario, me decían... Que estaban muy preocupados porque ya no son solo la restauración y el ocio nocturno era un sector preocupante, sino que la habían extendido a otros sectores en la capacidad de devolución de los ICOs, ¿no? Bueno, yo creo que hay una reflexión, que el empresario necesita ayudas sobre todo por el tema de la pandemia, y yo le tengo que decir pues que los que han sobrevivido pues están saneados. ¿Por qué? Porque han podido sobrevivir 2 años de cierre y fíjese que cuando uno cierra no hay caja ni empresa que lo soporte.
Yo le planteaba esto. Y, bueno, yo creo que yo y todos, ¿no? Es decir, a mí un local que me gusta mucho es la Sala Apolo, por ejemplo. Y cada vez que pasaba por delante de la Sala Apolo pensaba, ¿y esta gente? ¿De dónde deben estar?
¿No? ¿Cómo aguantan, no?
Claro, me imagino que la Sala Apolo y todas las salas, me refiero, ponía simplemente un ejemplo, tienen que pagar un alquiler. Ahí hay unos empleados, se tienen que hacer una serie de gastos cada mes. Esto ha tenido que ser horroroso, ¿no?
Bueno, horroroso, pero además también tenemos que ser un poco, y vuelvo a ser de justicia, que, por ejemplo, todas las salas de concierto y tal han tenido también subvenciones de cultura, independiente de consejería de empresa. No ha animado, lógicamente, a todos sus gastos, pero ha ayudado, sobre todo para pagar alquileres y tal. Pero es que, fíjese usted, hemos estado cerrados y hasta el cobro de la basura se nos ha presentado. O sea, es decir, a veces la administración realmente pues tenía que ayudar. Me lo decían los DJs. Los DJs en una jornada que se han creado una asociación y además con fuerza y tal, que están muy coaligados con Fecalón.
¿Ah, sí?
Me decían, es que fíjate, Fernando, en Londres los DJs les subvencionó el gobierno. Y, por ejemplo, el gobierno, el día anterior de darles una subvención, les pedían, les decían cuáles son vuestras necesidades, cuáles son vuestros servicios. Por lo tanto... Yo creo que tenemos que aprender un poco, tenemos que aprender de los países de nuestro entorno y sobre todo tenemos que entender que las ayudas que ha habido a nivel europeo pues no han sido las ayudas de España.
Es interesante, estoy pensando lo de la Asociación de DJs. Es la primera vez que hay una iniciativa de estas características y pone en común a gente, pues un poco me recuerda el tema de los autónomos, ¿no? Es decir, que cada uno va por su lado y por tanto es muy difícil luchar por los derechos de todo el sector, ¿no?
A mí me parece una iniciativa que he colaborado mucho con ellos para darles un poco la experiencia del 2004 ya de creación de Fecalón como patronal, pero le tengo que decir que me parece una iniciativa, tenemos en torno y están haciendo cosas.
Sí, ¿no?
Están haciendo cosas porque yo creo que el DJ era una profesión que era tierra de nadie a nivel de reivindicación de derechos, a nivel de reconocimiento, ¿no? Por lo tanto, es importante.
Ya lo creo que sí. Oiga, me viene otro asunto a la cabeza que no sé hasta qué punto, yo me imagino que algo sí que les afecta. Nos está hablando de la remodelación del tabaco, se va a prohibir fumar en las terrazas, se llega a hablar incluso de la posibilidad de no permitir fumar en la puerta de los edificios, yo no sé si finalmente será así o no, pero en cualquier caso, no sé ustedes cómo asisten a este anuncio.
Bueno, hay una realidad que es evidente, ¿no? Que cada día fuma menos gente. Entonces, eso es una realidad y la programación que se ha hecho desde hace tiempo de prohibición y tal. Nosotros tenemos un problema, que la gente va a la vía pública a fumar, sale de la sala.
Y hablan, ahí llegan los vecinos.
Hay problemas de convivencia.
Claro.
Y entonces yo lo que creo es que yo he sido un defensor de los espacios habilitados para fumar, evidentemente con su ventilación, con su respiro, sobre todo para evitar... lo que usted dice, estos problemas de convivencia a nivel de ruidos.
Claro. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Pues... Yo recuerdo cuando se aprobó la primera ley del tabaco. Que hubieron aquellos, podríamos entrar en las críticas en lo que se hizo mal, que efectivamente hubieron cosas que se hicieron mal, pero recuerdo una discoteca, no voy a decir el nombre, porque además todavía está en funcionamiento, que habilitaron, recuerdo, una zona para fumadores y una zona para no fumadores, y lo que separaba en el primer momento la zona de fumadores de no fumadores era una raya blanca en el suelo.
Bueno, sí, me acuerdo de ese episodio y lleva
era
razón.
Buenísimo aquello.
Pero fíjese usted, los restauradores que invirtieron en obras y después se lo cargaron en un decreto.
Eso es lo que le iba a decir, que yo le he dicho no íbamos a entrar porque efectivamente se cometieron...
¿Se acuerda?
¿No? Claro, perfectamente, ¿no? Errores importantes en ese sentido.
Bueno,
¿no?
Yo creo que este es un camino que efectivamente cada día estamos evitando que la gente fume menos, que le causen problemas a la salud, pero yo soy un defensor de los espacios habilitados. Fíjese usted, la gente cuando toma un cortado, pues quiere también por la mañana leerse el periódico y fumarse, ¿no? Por eso las terrazas... Yo no he visto ninguna queja de ningún usuario estando en terraza que esté fumando a alguien y le recrimine, por ejemplo, en el aire libre.
Es que no ese es el motivo. Nos lo contaban. Es que no ese es el motivo, sino el efecto imitación, la imagen de cara a los chavales, el hecho de luchar contra el tabaco, dejando claro que el tabaco es malo, haciéndolo lo más... o convirtiéndolo en lo más lejano posible al niño, ¿no? No tanto ya por un efecto del perjuicio que puede tener en el humo, sino por la influencia visual incluso, ¿no? Es cierto romanticismo que siempre ha...
Bueno, pero es que yo creo que lo que está fallando es la pedagogía y el enseñamiento en los colegios.
Ya.
Yo el otro día, por ejemplo, a los consejeros les decía que hay que explicar en los institutos el concepto de fiesta sana.
Eso es interesante, sí.
Y tomaron nota y tal, porque veo comportamientos que antes teníamos de 16, 17 años, ahora lo veo a los 13 y a los 14.
Pero es que todo va antes, ¿no? Todo va antes,
incluido el Internet y todas las redes sociales tienen cierta parte de culpa.
Le quería hablar exactamente de eso, porque leí un informe, que yo no sé si es cierto, ¿no? Y señor Martínez, me interesa realmente lo que dice, que... hablaba de que uno de los problemas que estaban afectando al sector del ocio nocturno, concretamente a las discotecas, es que la gente ya no iba a ligar a las discotecas. Que como ahora se ligaba por aplicaciones, había mucha gente que directamente pues o se iba de botellón o no iba a la discoteca. ¿Eso es verdad?
Bueno, es que hay un informe, sobre todo de Japón, que decía ya hace años que iban a dejar de existir las discotecas.
¿Ah, sí?
Porque decían que la capacidad de interacción de la gente se iba a anular. Y fíjese usted que realmente los mensajes, cómo se relaciona. Usted sabe que cuando salíamos a ligar, pues hacíamos una cena previa, un ligoteo, no sé, había un entorno de la seducción, ¿no? Pues todo eso yo creo que va cambiando un poco de los hábitos, ¿eh?
Yeah.
Y en definitiva, pues tenemos, yo creo que, vuelvo a insistir, los espacios que la gente se relaja, que la gente baila, que la gente habla, son necesarios. Son necesarios.
Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Cuando usted recuerda su juventud, ¿a qué discoteca iba?
Pues mire, yo tuve... yo he ido a muchas, pero tuve la gestión en el Estudio 54.
¡Hombre! ¿Así?
Fui el creador de la movida universitaria.
Ya,
Y además bajé la gente, fíjese, el público de la Diagonal al Paralelo, que en aquel momento era...
¡Imposible!
Era un tabú.
Bueno, pero yo recuerdo cuando abrió Estudio 54.
81.
Aquello fue...
Una maravilla.
Una maravilla, pero además es que uno se sentía moderno. Sentía, porque Estudio 54, claro, venía absolutamente alimentado por la imagen de Nueva York, ¿no?
Correcto.
Ante lo cual, realmente, uno entraba en Estudio 54 y era la bomba aquello, ¿no?
Pero fíjese que en ese momento teníamos sesión del jueves noche, sesión del viernes tarde, viernes noche, sábado tarde, sábado noche y el domingo. Esto es impensable ahora. Ya no hay tantas sesiones. Y después, claro, había
¿Y eso a qué obedece? Porque bueno, en realidad no hay un motivo para eso, ¿no?
Sale menos la gente y quizás no tiene tanta capacidad económica como había en aquel entonces de salir.
Yeah.
Pero yo le tengo que decir que había un concepto que era que en la noche pasaran cosas. O sea, cuando alguien entraba, cuando poníamos ese láser que trajimos de Miami, que hablaba, o pedíamos, por ejemplo, la discoteca que era una selva, o que era un castillo del terror y tal, la gente lo pasaba bien, porque venía anoche y decía, bueno, vamos a ver quién nos han montado, y pasaban cosas, ¿no? Yo echo de menos toda esa fase.
A mí me da miedo que esta conversación la esté escuchando gente de 20 años, dígame los dos puretillas estos, ¿no? Con el cualquier tiempo pasado. Estoy mirando a José Matosas, que está mirando hacia otro lado intentando interrumpir el asunto,
bueno,
¿no?
Es que los años se tienen, ¿eh?
No, se tienen. Y con orgullo,
y
¿no?
Y con orgullo y con la experiencia. Pero hemos sido una gente que se ha divertido una década o una, ¿cómo diría? Una generación.
Ajá.
Y sana.
Yo tengo la sensación, ahí no sé si voy a estar de acuerdo con usted, yo creo que los chavales de hoy son más responsables que nosotros cuando salíamos.
Yo no quiero, quizás mis palabras han interpretado mal, estoy de acuerdo con usted, cada género tal, pero yo tengo que decir, de una forma u otra, y veo en mi condición de abogado también muchos problemas penales.
Ah, bueno, claro.
Y veo mucha agresividad. Y eso te lo dice, ¿no? Y eso te lo dicen jueces, ya, fiscales, policías, controladores de acceso, que están luchando cada día a las puertas y la gente no les da, como diría, un reconocimiento. Y le voy a poner un ejemplo para que vea los controladores el trabajo que están haciendo. Cuando sale por ejemplo, alguien del sector femenino perjudicado, y si lo encuentran que a lo mejor la chica va con alguien que no les da confianza, esperan a la chica y a sus amigos para que confirmen,
ah, qué bueno,
que esa chica se está yendo en buenas manos.
Eso está muy bien, ¿eh?
Esto es una cosa que estamos poniendo en marcha, como también otra iniciativa en el transporte, que los autobuses no dejen paradas tan lejos.
Ah, sí, eso es magnífico.
Para que, por ejemplo, si esa chica está en el medio, pueda bajar.
Eso es magnífico.
Bueno, yo creo que todo este tipo de cosas lo estamos mejorando.
Tengo una última curiosidad.
Hemos hecho un buen repaso de la noche, ¿eh?
Nos falta el final de la noche. ¿Los after hours siguen funcionando?
Ilegalmente.
Como siempre.
Como siempre. Pero no hay alguno que otro hasta que dura el procedimiento sancionador y lo cierran.
Yo tengo la sensación, señor Martínez, que usted y yo alguna noche nos hemos tenido que cruzar sin conocernos, por algún local de Barcelona.
Pues seguro.
Pues
seguro,
segurísimo.
Segurísimo.
Gonzalo Bernardos, ¿qué tal? Bona tarda.
Bona tarda.
¿Tú eres de sortir molt de nit o no?
Sí, moltíssim.
Ah, sí?
Dijous, divendres, dissabte i el diumenge per la tarda.
I on anaves, tu?
Buf, principalment a la zona de Bori Fontestà.
Ahà.
La zona de Bori Fontestà...
Don Chufo.
Sí, en aquell moment era el...
No se lo digas a mamà.
Això ja era massa nou per mi.
Vale.
Maig Mor, crec que era...
Sí, i Mas Músic.
Després Bàcara, i després havia en aquella zona Pipermín.
Correcto.
I altres que van canviar.
I el fibra òptica.
Oh, i fibra òptica.
Detrás.
Però fibra òptica, això...
Era ja més heavy, no?
Ja era el de fibra òptica, a mi m'agrada.
Ja és una altra època.
Home, no, una altra època no, que tu i jo si fa no fa, no, Gonzalo?
No, jo soc una mica més gran que tu, encara que no ho sembla.
Però una mica no ho sembla. Una miqueta més. Fernando Martínez, un plaer, de veritat, tenir-te avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. M'alegra escoltar aquesta visió en positiu que ens presentes, fent referència, efectivament, a tot el que és la vida d'un sector al que li queden molts anys i moltes hores de ball i d'alegria, que d'això es tracta.
Moltes gràcies.
Gràcies. 4:45. Fem una pausa molt breu i ara, a continuació, ens haurem de saltar una mica el guió, Gonzalo.
El que tu vulguis.
Per diverses raons.
Les que tu vulguis.
Mira, tenim d'una banda l'anunci, ara ho parlàvem amb Fernando Martínez, que ha fet el Banc d'Espanya sobre els deutes que s'han de tornar. Tenim, d'una altra banda, ja ho estem veient per tot arreu, no? L'enorme preocupació que hi ha molta gent que té contractada una hipoteca davant l'augment de l'Euribor, no? Que sembla ser que ja, bueno, pel que estem veient, és una constatació. I, d'una altra banda, l'anunci ha estat interessantíssim perquè dins la primera hora del programa, l'hora anterior, hem saludat a una periodista a Polònia, la periodista Hania Boisla, que és corresponsal de l'ABC, i ens ha explicat d'entrada com està la inflació allà, per sobre de l'11%, ens ha dit. I, a banda, una cosa òbvia, no?, que qui es pensi que aquest conflicte amb Ucraïna és un conflicte local s'equivoca, perquè les conseqüències econòmiques ens acabaran afectant a tots d'una manera o una altra.
Ja ens estan afectant.
Ja ens estan afectant. Per cert, lo del límit del preu del gas, de tota manera, una magnífica notícia, parlar de que el rebut baixarà un 30%.
I no, el 30% no baixarà el rebut
això
perquè...
És el que diuen avui, eh?
No, el rebut no baixarà el 30% per una senzilla raó. Perquè tu agafes i si mires tots els conceptes que tens de l'electricitat, val?
Ah, ja, clar.
Només és el 30% l'import del consum.
Això a mi em fa enfadar molt. Jo quan rebo el rebut de l'aigua al despatx, que tenim un lavall, un bany, i veus el que pagues d'aigua cada mes, dius...
Ja saps de qui és culpa, no? Sí.
Dels impostos?
No, de la senyora de Colau, que per la mateixa cosa et cobra dues vegades.
Vinga, ell o ho diu o no ho diu. Fem una petita pausa, tornem de seguida a Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49. 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Ens hem fet grans. O sigui, perdonaran, però ens hem fet grans perquè tota la conversa que hi ha hagut durant aquesta pausa publicitària era de discoteques i on anàvem quan érem feliços i no teníem tants problemes de butxaca. No, Gonzalo?
Ja saps una de les meves frases preferides.
Quina és?
El que sempre ha estat feliç no realment ha estat feliç. Ha estat idiota.
Per què, pobre?
Perquè una persona...
No pot ser feliç.
No, quan tu realment saps que ets feliç i que estàs gaudint perquè has viscut moments que no són bons.
Ja.
I és quan realment t'adones compte de lo que és la felicitat.
Clar. Bé, segurament això ens obligaria a fer un exercici d'intel·ligència, que és saber trobar el moment de gaudir quan estiguis vivint la felicitat, i no quan l'has perdut, no?
Exacte.
Això és... mira, això, un dia d'aquests farem un programa a veure com es fa, això. Gonzalo, tenim tants temes al damunt la taula.
Doncs el que vulguis.
Des del punt de vista d'un expert, d'un economista, quin és el més important?
Sens dubte, el preu de l'electricitat. Mira, el preu de l'electricitat, en el rebut, a les persones que tenen un contracte que està lligat a la tarifa regulada, és a dir, al mercat majorista, li es pot baixar el preu de la llum aproximadament entre un 12-13%. D'acord? Que està bé. Però, sobretot, el més important és que Pedro Sánchez ha sortit amb la seva.
Sí.
I ha aconseguit que la Comissió Europea, doncs, cedeixi davant d'ell. Ha tingut que fer unes petites concessions, perquè el preu no és 30 euros megawatt hora, sinó que el preu, primerament, serà uns mesos 40, després 50 euros megawatt hora, sí. Això durarà un any, i sobretot, hi ha una cosa, Toni, que m'encanta.
El què?
Em sembla que aquesta vegada les elèctriques se la menjaran.
Ah, sí, eh?
Sí, perquè han contractat advocats, han contractat antics funcionaris de la Comissió Europea per fer lobby, però, com a mínim fins ara, no s'han sortit com la seva. I després, jo vull, d'alguna manera, aprofitar que estic aquí perquè moltes coses que es diuen sobre el rebut de la llum no són veritat. Per exemple, es diu que si tu tens una tarifa lliure, és a dir, entre cometes, pactada amb les elèctriques, mm-hmm, no puja la llum, no és veritat. Jo he fet el càlcul i amb un amic meu que té aquestes característiques, en l'últim any l'ha pujat el 40%.
El
40? I dius, i per què li ha pujat el 40%? Bueno, li ha pujat el 40% perquè ells s'han aprofitat, li renoven automàticament el contracte i li posen els preus que li dona la gana.
Què fora això,
Per exemple, en l'hora punta, doncs, li estan cobrant com 224 euros megawatt hora. Una barbaritat.
Quan has dit?
224 euros megawatt hora.
Això és una bestiesa.
Sí, sí, una bestiesa. Sí, sí, però l'altre dia un company de televisió m'ensenya el rebut i li estaven cobrant més de 300 euros megawatt hora. És a dir...
Sí, però això ens obliga a tots a fer una revisió del rebut. És fàcilment detectable, això?
Sí, 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 sí. Has de saber com es calcula i tal. Sí, sí, però fàcilment detectable. Llavors van fer, van agafar i van fer una prova, no? Van trucar a la companyia elèctrica i a la trucada de la companyia elèctrica digui'm els preus que m'aplicaran en el proper temps. No, no li podem dir. Però, escolti, no és una tarifa fixa per tot l'any? Resulta que no. Resulta que entre línies diuen que sí, però a l'hora de veritat no.
Per això jo crec que, de veritat, que aquest tipus de pràctiques estan cridades a desaparèixer.
Però espera, continuo. Anem a la companyia rival, que sí. L'amic tenia una trucada a la companyia rival. Truquem a la companyia rival,
sí.
Es diu, et baixem el rebut de la llum al 20%. I li diu, no, no, digue'm les tarifes. Dice, no se les puc enviar.
Com que no?
No, no, no li puc enviar per e-mail. Però, clar,
però com ho argumentaven?
Bueno, no l'argumentaven.
Ah, no ho argumentaven directament.
Senzillament. Tenim una Comissió Nacional de Mercat i Competència.
Sí.
Que no fa res. És autènticament inútil. Tenim un ministre de Consum, que l'únic que fa és generar polèmiques inútils. Però en un aspecte tan important com és el tema de la llum, i que està afectant tantíssim a moltíssima gent, desapareguts tots. Aquí el... I és una cosa que també, ja que dic, clar, és un tema principalment del Pedro Sánchez. Pedro Sánchez li va dir en el seu moment a la ministra Rivera que havia de tocar els beneficis de les elèctriques. Les elèctriques van moure cel i terra perquè no li toquin, perquè deien que no se n'aprofitaven, perquè elles tenien contractes pactats amb els clients i no se n'aprofitaven. T'estic donant una mostra real de que sí, sí. Sí és així. La Comissió Nacional de Mercats i la Competència li van portar els papers. Encara els està analitzant. Toni, no podem tenir organismes oficials que funcionin tan malament. Per un costat, un INE que sobrevalora la inflació, per un altre costat, una Comissió Nacional de Mercats i de la Competència que és un ascensor perquè el que està allà per després marxar-se a unes grans empreses. Tenim una estructura institucional francament millorable.
Vaig a fer un comentari només en l'objectiu de veure com reacciona Gonzalo Bernardos. De veritat, no me l'interpretin. Potser arriba Núñez Feijóo i ho canvia tot i ho millora.
No ho crec, Toni, no ho crec. Perquè, per exemple, sí que et dic que és un canvi en positiu per la dreta, en el sentit de que...
Respecte a Pablo Casado.
Sí, sí, un pes pluma, d'alguna manera substituït per un pes pesat. Mm-hmm. Una persona que realment creu que Espanya és una còpia de Madrid i té una batalla ideològica de dretes contra esquerra, ve un senyor que el que vol és, sobretot, qualitat en la gestió.
Home, i té una visió perifèrica, ho diré d'aquesta manera, que és molt interessant.
D'una visió centralista a una visió autonòmica.
Exacte.
I d'una persona sense experiència en cap administració gestionant res a una persona que l'ha gestionat des de la primera... des del lloc més difícil, president d'una comunitat, durant més de 10 anys. Per tant, això és un canvi. Però, per exemple, jo, que les 41 pàgines del seu pla per canviar el que està fent Pedro Sánchez, me l'he llegit en profunditat, doncs hi ha alguna cosa interessant, no diré que no. Per exemple, diu que hi ha que baixar l'IVA de l'electricitat i el gas al 5%, i que la Comissió Europea ho permet, i té raó. Després, a les famílies més humils, doncs, fa la mateixa proposta que va fer Podemos, donar-li 300 euros als que guanyen fins als 17.000 euros per compensar-los l'increment de preus de l'energia. Però hi ha altres propostes, que són les típiques de la dreta, i que te diuen, no, miri, jo baixaré els impostos, sí, però vostè baixarà els impostos, però després el que succeirà és que baixaran les prestacions. I per les famílies humils i per bona part de la classe mitjana, doncs perderà més que guanyarà. I també diu que acabarà amb la burocràcia.
Això hi ha sentit, no?, que vol acabar...
Sí, sí, però acabaran la burocràcia, però Hi ha alguna administració que eliminarà, per exemple, diputacions o consells comarcals? Per suposat que no, que els meus, és que si no, no tindran llocs de treball als que anar. Donarà menys subvencions? No, és que si no, perdré el control social que dona els pressupostos públics. Vull dir, és allò tan popular, Toni, i tan populista, i que realment no es va a cap lloc, treure ministeris i assessors. I quants diners dona això?
Però aquesta és una història interessantíssima, Gonzalo, perquè des de la fredor més absoluta, no? Però sembla que amb això no s'atreveix ningú. És a dir,
ningú,
Socialista, ni Partit Popular, ni ningú. És a dir, s'arriba als governs, sempre hi ha aquella cosa que ara mateix comentes tu, no?, de primar l'administració, les administracions, m'estàs parlant de diputacions, consells comarcals, per exemple, ara fa un moment, i després la gent arriba i fins aquí.
Mira, l'únic que ha fet el Partit Popular és reduir el nombre de diputats en Castella-La Mancha i en la Comunitat de Madrid. Uh-huh. Però realment, mesura quirúrgica, perquè una racionalització de la despesa pública a Espanya significa gastar més diners en educació, en sanitat, en justícia i en seguretat. I gastar menys diners en subvencions i reduir organismes públics. Clar, Toni, en justícia, seguretat, educació i sanitat són llocs professionals. Mm-hmm. Però, en canvi, hi ha altres llocs que són llocs per posar a l'amic del partit. I el que realment les interessa és preservar els de l'amic del partit. Per una senzilla raó, perquè en el fons, aquesta és la desgràcia, els partits polítics són màquines de generar llocs de treball pels seus afiliats.
Déu-n'hi-do. No sé, en qualsevol cas estava pensant, tornant al senyor Núñez Feijóo, que segurament l'èxit que ha tingut Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid, aquesta imatge de la que sempre se n'està parlant, no?, de com Madrid, efectivament, ha agafat una embranzida econòmica molt, molt potent, la mateixa imatge, l'altre dia ho dèiem, no?, de la Gran Via de Madrid, que és com tota moderna, no?, és a dir, hi ha hagut un canvi en pocs anys, veritablement espectacular. Segurament és un model, jo no sé si realment, però des del punt de vista de l'anunci, un model molt exportable per fer propostes polítiques, no?
Però és que no es pot exportar, Toni. És que jo faig el mateix a Valladolid i no aconsegueixo absolutament res.
Yeah.
Vull dir, això a Espanya només hi ha dos situacions que la poden fer. Una que és Madrid, l'altra que és Barcelona, que ha decidit fer tot el contrari, i després ha aparegut una convidada que no estava prevista, que realment era una ciutat de províncies.
Màlaga?
Sí, Màlaga. Màlaga és una ciutat d'èxit impressionant i que comença, incrementarem l'oferta cultural, incrementarem l'oferta turística, remodelarem i posarem principalment els diners en el centre de la ciutat, després generarem un parc empresarial, després un tecnològic, ara amb el teletreball generarem oficines per atraure grans multinacionals i ha sortit de meravella. No obstant, a Màlaga, Paco de la Torre, indiscutiblement, les eleccions el diuen, té moltíssima gent a favor, però també té gent en contra, dient que no es preocupa dels barris humils.
Yeah.
Bé...
és veritat que el centre de Màlaga està espectacular.
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 Ningú ho pot fer tot perfecte, però el que sí que és, indiscutiblement, que la gestió de Paco de la Torre passarà a la història.
I València?
València s'ha quedat en no res. València s'ha quedat en no res perquè tenim una gestió... tenen una gestió similar a la de Colau en Barcelona. És a dir, és la gestió de la negació. La gestió que s'està fent és una gestió en contra del que va fer Rita Barberà. El PP en València va tenir un seriós problema de corrupció, però és indiscutible que la ciutat va guanyar molt de pes. Uh-huh. I propostes que, d'alguna manera, podien ser molt bones, com, per exemple, si la memòria no falla, l'avinguda Blasco Ibáñez, portar-la cap al mar, encara que passés per al barri del Canyabal, no s'efectuaran. I te trobes a València un aspecte que realment és molt curiós. Viu pràcticament d'esquenes al mar. Tens fàbriques al voltant del mar. És a dir, València li queda molt per agafar i per tenir les característiques de Barcelona. Ara bé, vam fer una cosa molt bona, i és l'antic riu Túria, el van desviar, i per on passava, Han fet una gran zona verda, van fer la ciutat de les arts i de les ciències.
Allò és magnífic.
I sota aquesta nova infraestructura han generat barris que està força bé i un atractiu turístic important. Però això el va generar en el seu moment el PP. El Compromís, des que està en l'alcaldia, és una gestió absolutament anodina i que no aporta absolutament res.
Estem a 6 minuts de les 5 de la tarda. Tornant una mica al començament, ens explicava aquesta periodista que d'entrada a Polònia tenia reserves per un any del gas, que en qualsevol cas el problema a nivell de preu arribaria quan arribi el fred i, per tant, es dispara la demanda, no? I ens deia també que estan arribant al país molts vaixells amb gas líquid, no? Recordem el que s'havia parlat durant molts dies, no? La importància que Barcelona podria arribar a tenir dins aquesta nova configuració del subministrament de l'energia a Europa. Si és veritat, després del que ha fet Rússia de tallar el subministrament a Polònia i a Bulgària, doncs, efectivament, aquí s'ha de moure alguna cosa i això, des d'un punt de vista, parlo estrictament econòmic, podria beneficiar molt casa nostra, no?
Sí, la podria beneficiar molt, però ja veuràs com, per exemple, imagina't que plantegem posar una regasificadora. Et diran que no, et diran que no.
Per què? És molt contaminant?
Bueno,
no tinc ni idea, pregunto.
És una indústria que no és una indústria ecològica, indiscutiblement. La contaminació, home, contamina menys que una fàbrica de ciment, però d'ecològica no té res. I aquí, pensa una cosa, Toni, perquè vegis com estem. Nosaltres importem gas i petroli, que és segons segueix, mitjançant el fracking, però aquí el fracking no el podem fer. Si nosaltres poguéssim explotar el gas natural que tenim en el subsol, no necessitaríem, estic parlant d'Europa, importar-lo de qualsevol altre lloc. Però nosaltres tenim un objectiu que a mi em sembla bé, però que no em sembla bé és la transició, que és el medi ambient, i tot això ens està posant en una situació de feblesa molt important. I deixa'm que et digui una cosa. El que ha fet Polònia té un gest impressionant. Li ha donat una lliçó de moral i de gestió
a Alemanya.
Has
vist que han girat cua, els alemanys, i que finalment han anunciat que enviaran tancs, canviant una mica el discurs, no? Segurament. No sé què ha motivat aquesta decisió.
Sí, però el que ha de fer és deixar-li de comprar gas i petroli a Rússia, i no vol fer-lo de cap de les maneres. Perquè hi ha estudis que diuen que caurà en una recessió, i hi ha altres estudis que diuen que no.
Yeah.
Però no vol, de cap de les maneres, agafar aquest risc. I clar, si el país líder d'Europa és Alemanya i fa aquest paper, doncs quin paper tan lamentable. I després, Toni, que tenim una inflació del 7,5. El Banc Central Europeu no hagi pujat tipus d'interès.
Bona hora, sembla, no? Ah, per això abans, quan parlava de l'Euríbor, he vist, clar, això els oients no ho han vist, però t'has vingut una mica amunt, no?
No m'he vingut una mica amunt. És que els tipus d'interès pujarien, està claríssim, sí, des de fa molt temps.
Fa mesos que ho dius.
Està claríssim. I la gent, és que és impressionant. El que agafa és, només mira el curt termini. Jo això l'he parlat a moltíssima gent, canvia't una fix, ja ho faré, ja ho miraré. Ara el banc no t'ho donarà, et costarà molt, i tens que ser un grandíssim client, i tens que donar moltes prestacions perquè
quan pot pujar una hipoteca amb el tipus dels tipus d'interès que s'està parlant, perquè clar, això evidentment en funció de quin sigui l'interès final, això ja ho sabem, no? Però de mitjana hi ha algun tipus d'estudi, Gonzalo?
Ja t'ho dic jo. Mira, el tipus d'interès a l'Euribor es pot marxar a final d'any com a molt a l'1%. Això,
bueno, tampoc és un augment.
No. Però el problema és que han pensat que un tema increïblement excepcional era el normal. Jo li recordo a la gent que s'ha arribat l'Euribor a 5.3, 8.3 en juliol de 2008. I que un tipus d'interès de l'Euribor del 3,5-4...
Del 5%? No recordava això.
Sí. Ja 5.3, 8.3, juliol del 2008. I un tipus d'interès de l'Euribor entre el 3 i el 4 és el normal. El que significa que pagar un 4,5 de tipus d'interès entre el 2001 i el 2007 no era gens estrany.
O sigui que el que farem serà tornar...
Afortunadament, Toni, afortunadament.
Yeah.
Perquè, recordem, inflació baixa, ve donada per salaris baixos, ve donat per elevat atur, i genera, normalment, bombolles per un costat i per l'altre. Per tant,
l'augment del tipus d'interès?
L'augment del tipus d'interès el que ens ha de permetre és evitar una inflació molt elevada de forma permanent i el que ens ha de permetre és liquidar totes aquelles bombolles que hi ha molt, criptoactius, tokens no fungibles... En alguns països un sector immobiliari i aquí comença a haver alguna senyal d'alarma en algunes ciutats i, indiscutiblement, la borsa nord-americana, que està caríssima.
Gonzalo Bernardos, ho hem de deixar aquí. Hem arribat a les 5 de la tarda, interessantíssim, com sempre. Moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies, Toni, un plaer.
Fem una petita pausa, arribem a les 5 de la tarda i a les 5 de la tarda el que fem és posar-nos al dia. Entenem una mica tot el que està passant i després, en darrera hora, la nostra Tot anirà bé. Avui és dimecres, avui, tertúlia de clients. Serà de seguida aquí a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Fins ara.